prioritzant la selecció d'Uruguai al Barça? Potser has escoltat una sèrie d'opinions que et diuen, mira, doncs sí, potser si ho fem de manera conservadora també te'n surts. I tries aquesta. Per què no podria ser això? Saps? Vull dir que la gent se li va abraonar, no la gent, determinats...
El món de les xarxes.
Les xarxes, a vegades.
Sí. Extrems. No, crec que el que es va sumar és que el Mundial està a les portes, per tant, òbviament, segurament la primera reacció que té Araujo quan parla amb el cos mèdic de la selecció d'Uruguai és si vull ser al Mundial, quines opcions tinc? Llavors, en aquell moment, és normal que em ple dolor i pensi, hosti, el meu somni és aquest, perquè insisteixo, gravi o no, la prioritat d'aquest any de Ronald Araujo és el Mundial, no és ni la Champions. Això és el que ve després. Tot uruguaià no. És que entregaria la seva família per poder guanyar un Mundial.
I hauria estat titular, és protagonista...
És el país segurament on més es viu el Mundial, més que l'Argentina i Brasil. És un país que en aquest sentit tenen realment una relació molt forta amb la selecció, amb aquesta competició. Llavors, ell segurament en aquell moment pregunta, però pren la decisió molt correcta d'escoltar totes les parts i prendre les 24 hores per pensar en fred. I aquí crec que s'ha comunicat molt bé, segurament en el cas d'Umtiti se li posa sobre la taula i diu, mira... I el que se li diu és, tu tries, és el teu cos, és el teu destí, però, mira, els experts et diuen que la millor opció és aquesta, i a partir d'aquí prenen una decisió que sobretot és a mi mateix, perquè no oblidem que el gran magnificat del que va fer Samuel Umtiti és Samuel Umtiti, no és el Barça. El Barça és el segon magnificat. El gran magnificat és Samuel Umtiti, que si hagués encertat, potser ara seguiria sent titular al Barça i ara suplent al Lecce.
No ha debutat fins ara.
És suplent, està allà. Per tant, hosti, és molt complicat, però bé, es va generar un punt de bogeria perquè a pocs dies del Mundial perd una peça tan clau en una selecció com Uruguai, que òbviament no aspira a guanyar el Mundial, però que sí que pot aspirar a guanyar uns quarts de final, això, i que, per tant, perdre'l, s'ha d'entendre la bogeria que li ha passat pel cap, perquè és que el que és la bogeria del futbol sud-americà a nivell de seleccions és molt superior al que podem entendre aquí. Més cal veure el que estan fent a l'Argentina, que tenen el país que es cau a trossos i el govern només fa reunions de govern per les figurites, pels cromos, no? Perquè és que estan embogits. Llavors, hosti, aquest noi ho està passant molt malament, a partir d'aquí es tornarà fort, i el que estan dient a l'Uruguai ara mateix ja és, l'entenen, però ja estan recordant que el Mundial de Brasil, Luis Suárez, a 4 setmanes del Mundial, va haver de sortir amb cadira de rodes, i ell hi llegó.
Luis Suárez sí que va prioritzar la selecció una vegada que es va operar deixant el Barça, va poder estar per la selecció.
Després d'Anfield, que no juga a la final de Copa i se'n va a la Copa Amèrica.
Va fer el contrari. Araujo és un tio amb un sentit comú espectacular. L'any passat, fa uns mesos, quan negociava la renovació i el Barça no li podia pagar ni de lluny el que li oferia a Anglaterra, el representant ja anava boig perquè deia, ostres, trincarem una pasta, i ell li diu, escolta, amb els diners que em paga el Barça tinc diners ja per 40 vides, no em calen més diners, vull quedar-me al Barça. Deixa de parlar amb el Manchester, parla amb el Barça i tanquem-ho, sabent que aquí cobraria menys, però va apostar al Barça perquè volia jugar aquí i ja ell veia que guanyar 4, 5 o 6 milions per temporada
va de sobres.
És moltíssim, va de sobres, és moltíssim. Sí. No se'ls acabarà. Pues ara ha fet el mateix, el seny, i primer que després jo crec que també que ha vist que la lesió és més greu del que semblava en un principi.
Bueno, perquè si hi ha hagut evolució, que és que l'os, no?
Que el tendó no només desenganxa, sinó que...
Desenganxa una mica l'os, no?
Desenganxa un tros de l'os. Això, el tractament convencional tampoc t'assegurava arribar al... Ja. Conservador, perdó, tampoc t'assegurava arribar al Mundial. I, en canvi, ara t'assegures que el dia que tornis a jugar, tornes a jugar bé.
I només per afegir, crec que un element és, per mi, també l'ascendència de Xavi. O sigui, al final també tenir un entrenador que té aquesta ascendència, que et pugui parlar des de la seva posició, també ajuda al futbolista a veure les coses, no? I la primera decisió et porta a pensar en calent, no? I està obsessionat amb el Mundial, però després jo crec que tots els elements, tant mèdics com totes les persones doncs, que li han pogut fer una mica doncs, d'ajuda, no? A prendre aquesta decisió, doncs, han tirat a la mateixa línia, i crec que Xavi és molt important aquí, no? Tenir un entrenador amb aquesta ascendència.
Igualment sí, no hem de perdre cap oportunitat, perdó, és un mitjanit per cagar-nos en aquest Mundial en aquestes dates. I per tot el resultat en aquest Mundial. Sí. És com el deure moral que tenim. Cal com que es parli del Mundial, en algun moment algú ha de maleir-lo. On i com? Ja. I quan?
No vull obrir aquest debat de com refer el calendari, però si la Lliga s'ha d'aturar 15 dies al setembre, 15 a l'octubre i 15 al novembre, aquest Mundial pot ser una bona prova per dir, saps què? De mitjans de novembre a mitjans de desembre, totes les seleccions concentrades, tots els països, tots els partidets... Allà.
No passarà. I si ho fem al revés, juguem tota la temporada normal i deixem les seleccions per maig-juny?
També, val.
Millor, no?
Sí.
Però... Ja posats.
unificar-ho.
Sí. És que el que hauria de ser el sentit comú i la salut dels esportistes demanen una cosa, que és el que deia el Toni, que és que cada organisme que organitza unes competicions renunciï a partits d'aquella competició. I la lògica econòmica és que què? Supercopes a la Quinta Forca amb dos semifinals i final en lloc de partit únic.
Has vist l'Europa, ara?
L'Europa, ara també la volen.
Amb un equip nord-americà, amb molt sentit.
Gires els propis clubs, vull dir que no són les pretemporades de les que carregaven.
Més seleccions als mundials, ara m'invento la Nations de no sé què.
Mundials de clubs el volen fer més grans.
Mundials de clubs, el que faci falta. Vull dir, és...
Recordo que fa uns anys va haver un congrés de la FIFA en un parell d'experts i es va arribar a la conclusió que s'havien de primar tots els calendaris. I hi havia el president del FIFA dient, sí, tenim aquest compromís. Han passat 15 dies i van anunciar que ampliaven el número de seleccions que es classificaven pel Mundial.
Increïble.
És una vaca, estan munyint tothom i algun dia la vaca...
Hi ha molts entrenadors que ja fa molt de temps que avisen que això algun dia petarà. Vull dir... I de moment no els hi fan ni cas. No?
Xavi ja va avisar l'últim partit que va fer rotacions que diu, això ho veureu molt sovint, de fer nou canvis a l'11 inicial.
I més aquest any amb aquest calendari.
Aquest any després del Mundial, tu no tens ni idea de com estaran els equips el mes de març quan et jugues les garrofes.
No?
Ni idea.
No, és que poden tornar alguns lesionats...
No, o poden tornar sants, però vés a saber quan es fondran, si han de fer una pretemporada extra, si els has de donar més descans... No
són dues temporades en una, perquè tota la data que tens per saber com estan els jugadors, ho perds durant dos mesos, allò
també, no funciona. També et dic això, ho veurem amb el temps, no? Però si una selecció juga els tres partits de la fase de grups i va fora... Tio, Hi ha un jugador que en un mes i mig t'ha jugat tres partidets, eh? Torna aquí, descansadet i cap a casa,
que,
vull dir...
Però penseu en una altra manera. Pensa en aquells equips que no tenen cap internacional o que en tenen un.
Ja.
De cop i volta, què fas? Dones 15 dies de festa o 20...
I fas pretemporada.
Com si fos un segon estiu i tornes a fer una pretemporada sencera, et fabriques 4 amistosos o 5... Que, perquè, no sé, segur que ja ho tenen pensat, perquè ja ho saben des de fa... Però jo tinc molta curiositat per veure què fa també els equips que no tenen internacionals.
El Girona ho té molt fàcil, això ens ha explicat el Miquel Agut, com que van acabar tan tard la fase d'ascens, els jugadors van fer dues o tres setmanes de vacances i els hi han promès de dir, escolta, els del Girona que no marxeu, tindreu 15 dies com Déu mana de vacances, que us les veu guanyar l'estiu passat, i després farem una pretemporada. Ells sí que ho tenen així de fàcil. Ja veurem què fan els grans, això també és veritat.
Els grans, i què fan això, el Valladolid, què farà el Rayo, què farà l'Atlètic Club, no? Vull dir que se n'anirà el Nico Williams amb una selecció, l'Iñaki amb l'altra...
Unai Simón.
Mira, Iñaki juga contra Uruguai, amb gana. El grup, Portugal, Corea del Sud...
Serà molt curiós, perquè l'altre dia Xavi a la roda de premsa va dir que ells ja tenien clar el que farien, però clar, ells, sí, clar, els quatre que queden, quatre. Diran, nois...
Pablo Torre al B i Piqué, Sergi Roberto i tal, doncs mira...
No, home, suposo que els dirà, bueno, aneu a acampar uns dies i ja ens veurem.
A collir bolets.
I després que hi ha un altre, que és el que deia també, una altra cosa, per exemple, Lewandowski, en Polònia. Quan potser cauen a la fase inicial.
Que li ha tocat Argentina i Mèxic,
i en canvi,
el grup.
Els francesos, potser es planten a la final. O Rafinha, potser es planta a la final.
O
Espanya, que és el que n'hi haurà més. Imagina que arriba... Clar, tindràs els jugadors molt...
Amb pics de forma totalment diferents. Clar, sí, clar, sí, amb els desgastes diferents.
La final és el 18 de desembre?
Sí.
I el partit contra l'Espanyol és el 29.
El 31.
El 31.
El 31? El ja hi ha horari?
No hi ha horari, però està fixat pel 31, sí.
La jornada és 29.
Acabes de riure alegria al Joan Maria.
No, però això és un Barça espanyol.
La jornada està fixada 29, 30 i 31. Llavors hi ha 3 o 4 partits que, per proximitat geogràfica,
van al 31.
Tenen tota la pinta del 31.
Quina alegria.
I el Barça espanyol va al 31,
i
segurament.
Hi ha un Osasuna Real Societat, tenen una horeta de viatge.
Sí.
Hi ha un València-Vilareal, tenen mitja horeta.
Aquests van al 31.
Hi ha un Espanyol-Barça.
Perfecte.
Que l'any passat el que hi havia més...
Era l'Espanyol-València, el València-Espanyol. No, l'any passat es va jugar al 31.
Hi havia a les 12 al migdia.
Ah, sí.
Però hi havia un, no recordo, un Levante-Vilareal, un que era molt a prop, que aquell el van posar a les 4. I, per tant, la meva sospita amb aquesta jornada és que el que apunta a les 4... És el
Espanyol
Barça, o l'Espanyol.
Estarà molt bé per acabar l'any, sí. Això. Bé, Albert Llimós, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest llibre. Ja el teniu, ja el podeu comprar, La noia del bar, de Pagès Editors.
Moltes gràcies.
Albert Llimós, Bifet. Bifet? Bifet?
Sí, Bifet.
Bifet, el segon cognom. Molt bé. Bon llibre. Molt recomanable. I un plaer retrobar-te, també. Et llegim. Gràcies, Albert.
Abraçada.
Vinga, adéu-siau, una abraçada. 12 i 10 minuts. A veure, entra el Roger Saperes a l'estudi. Què ha passat, Roger?
Què tal, Pariser? Bona nit.
Qui s'ha lesionat?
No, cap lesionat. vinc a canviar una mica la temàtica de la tertúlia, perquè hi ha hagut, acaba de penjar un comunicat a les seves xarxes socials, Jenny Hermoso, sobre la situació...
Des de Mèxic.
...de la selecció espanyola. És un comunicat una mica llarg, carta a l'opinió pública, diu Jenny Hermoso. D'entrada comença dient que desitjaria que aquesta situació nunca se hubiera hecho pública, pero respeto la decisión de mis compañeras que, a pesar de haberse manifestado de forma privada, se ha visto sometida a una exposición social y mediática que en ningún momento han buscado. Això diu sobre les seves companyes. A partir d'aquí, diu també que creo que la selecció, diu, la realidad es que llevo días sin dormir pensando en soluciones y buscando explicaciones al vacío tan grande que siento dentro de mí, y es que después de todo lo que hemos trabajado se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos de la historia del fútbol femenino español. Continua ja sobre si està o no del cantó de les jugadores que s'han pronunciat. Diu, quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado. Explica també, diu, en mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar bajo distintas metodologías, sistemas de juego, gestión de grupos, y si bien es cierto que las jugadoras no tienen responsabilidad en la toma de decisiones sobre estos aspectos, somos nosotras las que hemos vivido el día a día, las que trabajamos y las que necesitamos estar convencidas de lo que se hace, por lo que nuestras opiniones deben ser tomadas en cuenta. Esta falta de comunicación ha generado dudas internas que han desgastado el compromiso común del equipo, y aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo, ya que estamos en medio de una situación insostenible que no beneficia en nada al fútbol español. S'acaba fent també algunes preguntes Jenny Hermoso.
La línia de del que ha fet Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, que no han enviat els correus, però sí que a les xarxes socials han donat suport.
Sí, a partir
no,
d'aquí acaba el comunicat amb unes preguntes: ¿cómo solucionamos esto? ¿Hay algo que las jugadoras podríamos hacer mejor dentro y fuera del campo de fútbol? ¿Qué más necesitamos hacer para que se nos escuche a las jugadoras de una manera amistosa? No tengo respuesta a todas estas preguntas, pero tengo claro que las jugadoras deben ser parte de este proceso y que lo ocurrido hace unos días no es ningún chantaje ni un capricho, como se ha querido manejar. Todas y cada una de las jugadoras que han decidido alzar la voz están comprometidas con la selección. Y llavors, a partir d'aquí, diu que es posa a disposició de tothom per ser part de la solució en aquest conflicte que hi ha ara mateix, però vaja, posant-se del cantó de les jugadores que ja s'han pronunciat queixant-se per la situació que viuen a la selecció espanyola.
Bon enrenou tenen a la selecció espanyola amb tot el que està passant, sí. Bé, avui que hem parlat una mica de cultura amb aquest llibre de l'Albert Llimós, La noia del bar, volíem rematar la tertúlia lligant una mica tot el que s'està vivint a Itàlia. Itàlia viu immersa en una situació política que atrau les mirades de tota Europa amb la victòria de Germans d'Itàlia, Fratelli Itàlia, i la seva líder Giorgia Meloni, un auge en tota regla de l'extrema dreta, del neofeixisme, que està centrant el debat polític, social i econòmic al vell continent, però que també té una derivada esportiva. I això és el que volíem tractar avui, no? Aquest lligam entre la política italiana i l'esport italià. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Això no és nou, no? De fet, tu has estat mirant la translació de l'esport al territori polític a Itàlia concretament, ha tingut moments de molt pes.
Sí, volem repassar alguns tres exemples per entendre fins a quin punt a vegades l'esport, evidentment no només a Itàlia, ha tingut un pes determinant en la popularitat de figures polítiques, la penetració i l'èxit de les seves idees i la intenció de definir la grandesa nacional a través de l'esport. De fet, et llegeix un titular d'una entrevista a Arrigo Sacchi, de fa tan sols uns dies, al diari El País. Diu Arrigo Sacchi, el futbol és el mirall d'Itàlia, un país que ha confós els valors. De fet, anant a la situació actual, Giorgia Meloni és una gran aficionada del rugbi, com revelava un reportatge a la Gazzetta dello Sport, després hi entrem, però anem una mica més enrere, en un dels episodis més foscos que recordem. El Mundial del 1934, el segon Mundial de la història, l'organitzaria una Itàlia que des del 1922 estava sota el comandament suprem de Benito Mussolini, a qui escoltem en un discurs. Un estat feixista que no trigaria, una eina del totalitarisme, a utilitzar l'esport com a element propagandístic. I què millor que un Mundial? Doncs aquesta segona Copa del Món s'organitzaria a territori italià, però el triomf es quedava, segons Mussolini, a mitges. Ens ho explica l'historiador Xavier Carmeniu.
El president de la Federació Italiana, que era Vaccaro, quan a Mussolini li diu allò de Itàlia ha de guanyar el campionat, Vaccaro li contesta farem tot el possible. I és quan Mussolini li diu no, vostè no m'ha entès, jo el que li dic és que ha de guanyar és un ordre, no? I fan mans i mànegues. De fet, hi ha el partit famós amb Espanya, que després hi ha el que ara els anglesos n'hi drien un replay, que el tornen a jugar al segon amb un àrbitre suís que es combra cap a casa amb els italians de manera descarada.
I, evidentment, Itàlia guanyaria el primer dels seus quatre mundials, augmentant la popularitat i grandesa del sentiment italià que manifestava Mussolini. I no només en el futbol hi ha hagut una relació estreta entre política i esport, perquè justament en aquella època, un parell d'anys després que Itàlia guanyés aquell Mundial, un ciclista de nom Gino Bartali guanya el primer dels seus tres giros. Bartali, nascut a tocar de Florència, a un poble anomenat Ponte d'Ema, membre d'una família treballadora, no tenia cap pretensió política, però Mussolini el vol dibuixar com un estendard feixista. Així ho va intentar, però sense que anés en consonància amb el que realment pensava Bartali, fins al punt que en plena Segona Guerra Mundial va ser membre clau d'una xarxa que transportava documentació secreta per ajudar els jueus a fugir. Es calcula que unes 800 vides. Però això no va acabar aquí, i és que després de la guerra Itàlia estava dividida en una ferida perillosa, un clima propens a la guerra civil, i el 1948 Bartali, ja veterà, va saber de la notícia d'un estudiant que havia disparat un líder del Partit Comunista mentre corria el Tour de França. El clima era de tal tensió que la política de nou va recórrer l'esport. Ni més ni menys que el primer ministre italià, Alcide De Gasperi, va trucar a Bartali amb una petició clara. A Itàlia, va dir, estan succeint fets terribles. Li diu, em pots fer un favor? Necessito que guanyis el Tour de França. Això li demana De Gasperi a Bartali. Només hi havia un problema, que Bartali estava a 24 minuts del llavors, a 21 minuts del llavors líder, el francès Bové. Bartali tenia 34 anys, però en una de les escalades més bèsties que es recorden en una etapa de muntanya, retalla distàncies i s'acaba posant líder per endur-se la volta francesa.
Sí, retalla 21 minuts en una escalada.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I de nou al futbol. Hi ha un altre cas paradigmàtic de la relació entre futbol i política a Itàlia, que és el de Silvio Berlusconi.
Paradigmàtic per definició. L'home que va aprofitar la seva estela d'home de negocis d'èxit, entre els quals esportius, per traslladar-lo a una imatge política triomfal. Ens ho explica el corresponsal a Itàlia del País, Dani Verdú.
Tenia una empresa de telecomunicacions i també una de publicitat, i a més era president del Milan. Un president llegendari que va guanyar tres Champions. I ell crea un partit polític aprofitant aquesta estela, diguem-ne, aquesta estela d'èxit, no com tot el que ha fet el gran triomfador. Tant és així que el partit polític li diu Forza Itàlia, i és veure un coro d'estadi, diguem-ne. A més, un coro paradoxal, perquè ningú diu Forza Itàlia, no? I la selecció italiana, a vegades, en aquella època, encara generava una certa desunió. Però sí, sí, ell s'impulsa, diguem-ne, amb aquesta carrera que fa el Milan.
Un Berlusconi que ha tornat al futbol, és president del Monza, de fet baixa el vestidor, dona instruccions, molt Berlusconi tot plegat, i podem dir que és el primer que va passar amunt i avall la porta de la política i la dirigència esportiva. Com l'últim exemple, i ja arribem a aquestes últimes eleccions, i precisament relacionat amb Berlusconi, i és Claudio Lotito, que és president de la Lazio i que ha estat elegit senador de la regió de Molise, precisament pel partit de Berlusconi, de Forza Italia.
Això és un viatge d'anada i tornada molt freqüent, que jo no sé qui va ser primer, si Berlusconi o Jesús Gil, però que s'ha anat produint molt, no? I aprofito el rèdit que he tingut com a president de futbol per explotar-los en la política, en el segment electoral on penso que trobaré aquests fans, no? I Lotito, bueno, que no ha sigut un mal president, però després no ha sigut el gran president de l'edat, sinó el gran lloc que va guanyar tot allò, es va candidar, que diuen aquí, i ha aconseguit un lloc al Senat. O sigui que sí, és un altre dels grans exemples d'aquesta nova tornada.
Bons exemples del lligam que hi ha entre l'esport i la dreta a Itàlia. Per acabar, quina relació té Meloni, la protagonista, no, a dia d'avui, la guanyadora de les eleccions amb l'esport?
Doncs com bé abans, és aficionada al rugby, del qual ha enaltit els seus valors en alguna entrevista. Ha dit que representa valors, orgull i compromís, i tenint en compte que els polítics, pel que es veu, tenen una relació estreta amb els equips, ens hem preguntat quins són els colors de Meloni. Ens ho explica en Dani.
Meloni és nascuda a la Garbatella, que és un dels barris populars, més populars de Roma, junt amb el Testaccio, on no ser de la Roma gairebé és un sacrilegi. Llavors ella sempre va dir que era de Roma, tenia tota una idea, jugava molt amb aquesta cosa del Senyor dels Anells, i tenia tota una sèrie de mitologia també relacionada amb la curva de la Roma. Un dia li van enganxar uns xats on deia que era de la Lazio, però no està clar, ha jugat molt amb aquesta ambigüitat. Jo crec que probablement això de la Lazio ho fa per donar-li un guinyo, diguem-ne, a part del seu electorat, que diguem-ne que és més d'aquell sector, no?
Però aquesta ambigüitat queda totalment diluïda en l'altre dels grans actors que ens falten en la política italiana actual, el líder de la Lega, Matteo Salvini, l'altre soci de Meloni.
Hi ha altres polítics que sí que ho són més clars, per exemple, Salvini. Salvini és un milanista de pro, i de fet ell quan veu a Berlusconi té un respecte reverencial que ve de l'època d'aquesta del gran Milan, no? Salvini se'n va cada cap de setmana que juga al Milan a San Siro amb la camiseta del Milan a fer l'animal a la grada, que deia sortir el ministre d'Interior que havia posat ordre, però s'havia saltant i no inspira molta confiança, clar.
Per tant, com veiem,
l'interior de la
sí. Insisteixo, com molts altres països, no només passa a Itàlia, però en Itàlia també ens hem volgut fixar a la política i l'esport que s'uneixen d'una manera tan fluida.
Deixa'm fer-ho a mi, Magnífica, no només perquè és amic meu, sinó perquè crec que és de justícia, dir que si hi ha un periodista al nostre país que explica de meravella com l'esport és un vehicle per entendre els moviments polítics o la història de la humanitat, és el Toni Padilla.
Per tant,
agafeu qualsevol dels llibres que ha escrit el Toni o llegiu qualsevol dels articles que ha escrit el Toni i entendreu perfectament com no només els règims autoritaris, però sobretot els règims autoritaris de qualsevol època i de qualsevol cantó han fet servir l'esport com una eina política, tant en política interior com en política exterior. Perquè el feixisme italià, en la seva primera època, des de la marxa de Roma fins a finals dels 20, fa servir l'esport com a una eina de política interior. I, de fet, en la primera part del feixisme italià de Mussolini, està mal vist l'esport relacionat amb la competició. L'esport és educació física i esportiva, per tenir joves
militars,
joves físicament bé, que el ciutadà al servei de l'Estat estigui en plena forma i sigui un jove sa i un jove esportivament formós, diguem-ho així. I és a finals dels 20, quan interiorment el feixisme ja se sent sòlid i ja se sent estable, que aleshores es comença a sortir a competir a fora i es fa servir l'esport com el mecanisme clàssic de relacions internacionals, de diplomàcia i de defensa del model de l'Estat. Però feu-me cas, els oients, llegiu-vos els llibres del Toni, sí. Llegiu-vos els articles del Toni. Són la polla.
Sí,
parlant en plata.
Clar, 12 i 22, sí. Jo recomano el historiador en el estadio, que és l'últim que has fet, si no recordo malament, sí. Toni. Aquest m'ha llegit de pe a pa, rapidíssim, també, avui que parlàvem de llibres, i lliga amb això, no?, una mica també. I també hi ha el de la geopolítica, que també expliques, no?, a vegades també la lligam que hi ha, aquell dels mundials, també, tot el que hi havia. Són llibres molt interessants, la veritat és que sí. I per això avui hem triat de fer aquesta qüestió, perquè sí que hi havia el Joan Maria Pou. Tu has fet un màster o el que havies fet, no?
Aleix, és igual, jo vaig fer una assignatura d'extrema dreta, intel·lectuals i tot plegat, i hi ha una part que es pot estudiar, que és a través del com l'esport i el Comitè Olímpic Nacional Italià, com el feixisme va intentar fer servir l'esport, però és igual, vull dir, no en soc cap eminència, simplement m'interessa molt el tema i n'he llegit.
Però per això vam dir, fem un dimarts, que sé que el Toni Padilla és una eminència d'aquest tipus de qüestions i que al Joan Maria Pou li agrada i a més ho havies tractat. Toni, endavant.
Què? Sí,
no, què penses, si et preocupa, si es torna a repetir la història,
com meravella. Preocupa, qualsevol ascens extrema dreta a mi em preocupa, perquè jo soc antifeixista. Però bé, al final, per mi, ja sé que costa molt explicar-ho, però hem fet molt bé de posar al centre del debat el nom de Silvio Berlusconi. Per mi és el gran culpable de tot. Perquè ell aprofita un moment clau que a vegades costa molt d'entendre. La vida política italiana estava dividida en dos grans partits que van dividir la ciutat italiana, que era el Partit Comunista i la Democràcia Cristiana. Durant dècades, Itàlia estava dividida en dos partits que s'enduien el 90% dels vots, extrema esquerra i dreta. I aquests dos partits van desaparèixer en 3 anys. El Partit Comunista, perquè acaben els referents amb el Pacte de Varsovia, s'han de reformar, i llavors hi ha un moment clau, que s'inicia als anys 90, quan la gent intenta comparar la política italiana amb la nostra, s'equivoquen perquè va passar aquest fet. Una investigació judicial va demostrar que tots els partits polítics estaven rebient finançació il·legal, i van desaparèixer tots els partits. És com si de sobte desapareix el PSOE i el PP, d'un dia per l'altre ni són.
Hòstia, sembla impensable, això.
Hi ha un buit que l'aprofita Silvio Berlusconi. Crea una nova política i per guanyar una de les coses que fa Silvio Berlusconi és normalitzar l'extrema dreta, que era minoritària, i començar, per tema d'aliança i de pactes electorals, comença a donar a crec ens monstres. I ell permet que creixi el monstre de la Lega, que si mires el programa electoral de la Lega no és tan diferent del de fet d'Itàlia, que de fet una de les coses que ha passat a Itàlia, si ho mirem, és que el vot de dretes no ha pujat, s'ha mogut. el votant de Berlusconi va passar a Salvini i a Salvini va passar a Meloni, però els percentatges són relativament similars. El que ha passat és que ha desaparegut l'esquerra perquè no tenen projecte. No? Però clar, ha anat com radicalitzant-se, potser perquè porten 25 anys de normalitat d'extrema dreta ocupant ministeris. Meloni va ser ministre. Llavors, clar, s'ha anat normalitzant i arriba un moment que una persona que... sí, jo conec, jo tinc una molt bona amiga italiana que el seu pare ha votat Meloni. I ja se'n fa creus, però per ell votar Meloni ja és com votar Berlusconi, perquè han normalitzat aquesta cosa, no? O sigui, Berlusconi va normalitzar l'extrema dreta, va fer caure la política un terreny molt de fang, molt horrible, i és bo que es parli de Berlusconi com la persona que va crear, ha anat creant un camp de cultiu terrible que l'esquerra ha fet el ridícul espantós i no s'ha pogut
veure. De fet, amb les xifres que he vist, torna a ser clau Berlusconi, sí. Per confeccionar, diguéssim, aquest govern amb les tres dretes, diguem-ho així, però un senyor que ja sembla més una figura de cartró-pedra.
No sé si vas veure el vídeo, quan vota Berlusconi al col·legi electoral està fent cua i es creu un avi que surt a votar i se'l troba de cara i davant de la càmera diu: és ell o és una màscara? I els ciutadans el fan fora, no? I en aquest cas, sí que és cert que Itàlia és un país on la relació d'esport i política ha estat extremadament marcada. Tenint en compte que hem recordat que, com va dir un gran italià, Antonio Gramsci, tot és política. Començant perquè Itàlia va estar així de blau. Per què va estar així de blau, Itàlia?
Azzurra.
Per què, pobre, que va estar així de blau?
Per què?
Doncs perquè era el color de la Casa Real, del Savoia. Per tant, ja són una república, però segueixen portant un símbol de la Casa Real que va aconseguir la unitat d'Itàlia. I el feixisme va ser clau també en entendre moltes coses. Si anem a l'Estadi Olímpic de Roma, molta gent aquí hi ha estat.
Bueno, el Barça va ser campió d'Europa el 2009, no? Allà.
I heu
Ah, sí? Sí, sí.
Quan tu camines d'accés a l'estadi, encara hi ha tots els símbols feixistes. No hi ha una llei de memòria històrica com la que ha tingut a Alemanya, i els símbols feixistes encara te'ls pots anar trobant. Llavors, tota l'estructura exterior de l'Olímpic de Roma, encara hi ha els mosaics que fica Dux, Duxanoi, Mussolini, un monolit que posa Mussolini. Símbols feixistes també els trobes a fora de l'estadi de Bologna, fora de l'estadi de Florència, perquè gairebé tots els estadis que en Itàlia, que són molt antics, van ser construïts durant el feixisme, perquè van necessitar construir nous equipaments.
Bueno, perdona, no falten a fora, vull dir, la Lazio era una polèmica perquè van aixecar el braç també els jugadors amb els seguidors, vull dir, imagina't.
Ja, però jo parlava de les instal·lacions.
Sí, sí, sí.
Això és un tema totalment diferent, que és l'orientació política de les aficions ara. Parlant del que va ser els anys 20, el feixisme que té és que ho ocupa tot, i per tant la dissidència queda amagada, hi ha algun cas d'algun esportista que va aixecar el puny i que va ser reprimit, hi ha un cas d'esportistes que van estar a la resistència, n'hi ha, però en general tothom va deixar cap. Van polititzar tant l'esport que la Sèrie A, la Lliga Italiana, és una creació feixista. Neix el 29, abans hi havia un sistema de grups regionals en playoff. Són els primers, la Sèrie A neix el 1929 creada pel feixisme perquè entenc que ha de crear, com deia el Joan Maria, ja, que el futbol sigui un dels exponents. I no només això, el que fan és intentar crear una política de que cada ciutat tingui un sol equip, estaven en contra que hi haguessin diferents equips, van fer alguns processos de fusió, i estaven prohibits els noms estrangers, perquè eren italians. Una de les coses que fa el feixisme molt bèstia és que van prohibir els anglicismes. Llavors, ho havien de nacionalitzar tot. Per tant, l'Inter, rival del Barça, en aquella època no es podia dir Inter, perquè Internacional sonava molt a Internacional Comunista, que no eren comunistes, però com sonava, als anys 30 va competir com a Ambrosiana, per Sant Ambrosi, un dels patrons de Milà. Però el Milan, que és un nom en anglès, abans la gent no s'oblida d'això. La ciutat en Itàlia és un Milano.
Milano, sí.
El nom es diu en anglès perquè van fundar anglesos. Com Gènova és el nom en anglès, la ciutat es diu Gènova. Durant aquells anys havien de ser el Gènova i el Milano. Havien de tenir noms italians. Van canviar els noms, van canviar absolutament tot. O sigui, però és que es va arribar un munt tan ridícul que canviaven els noms dels cantants estrangers anglesos. I, per exemple, quan arribaven els discos de Louis Armstrong, li deien Braccio Forte, perquè Armstrong és, fixeu, braç fort. Pues, li deien Braccio Forte.
Sí o no? Luis Braccio Forte. Luigi Braccio Forte.
Perdona, Aleix, però en el món del futbol el franquisme va intentar una cosa semblant amb el balompié, el saque d'esquina...
Sí.
Hi havia aquesta voluntat també d'intentar no... fer servir el argot anglès i quan el Joaquim Maria Puyol recupera les narracions en català, ell diu, no?, en la tradició anterior a la guerra i al franquisme, en el català estava absolutament consolidat el dir corna, o ell deia hems o offside, que es derivava en aquell famós orsai, una sèrie de coses, però en el cas del franquisme també es va intentar diguéssim, evitar els anglicismes.
Home, el Real Betis Balompié deu venir d'aquí, clar, clar. No?
Bueno, el concepte de Balompié, sí, 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 ja, Balompié és, no em diguis que no és lleig, Balompié.
Deixa'm... I llavors, una altra cosa, en la línia que tu deies tu, és cert que quan neixen els moviments joves organitzats, en un moment en què Itàlia és realment el que ells coneixen com el Sant Idipiombo, el Sant Japom, que tenen terrorisme d'extrema dreta a extrema esquerra, de seguida neixen grups polítics molt organitzats, grups d'ultres molt polititzats. Alguns s'han mantingut, alguns s'han evolucionat, i l'extrema dreta ha utilitzat molt aquests espais, fins al punt de que quan hi havia corbes que es diuen d'esquerres, infiltraven grups de dretes per acabar posseint-la. O sigui, la corba de Roma històricament era d'esquerra, i ells van ficar grups de dretes per fer la seva. I el que va fer Silvio Berlusconi, que a vegades la gent oblida, és que els ultres del Milan eren històricament comunistes. Eren d'esquerres, perquè el Milan era l'equip dels treballadors i l'Inter era l'equip dels senyorets. I el que fa Berlusconi quan compra el Milan, perquè no pot comprar l'Inter, a Berlusconi li era igual un grup o l'altre, volia comprar-ne un i compra el Milan.
Mira el Monza ara, no?
El que fa és potenciar un grup d'extrema dreta perquè faci fora els esquerres. I aquest grup que potencia, Brigate Rossonere, acabarà tenint un subgrup de neonazis que és el que matarà un aficionat del Gènova, a Vincenzo Spagnolo.
Sí,
és ell el que porta els neonazis d'alguna forma allà. És a dir, que també ha hagut una interacció entre governs, això. Hòstia, a Itàlia sí que està molt marcat, sempre es considera molts cops, és com es parla d'aquest club, de ser una curva, i saps si és negre, que és feixista, o vermella. I alguns s'han anat canviant. Llavors, també el que fa gràcia és que Belloni sigui tant de rugbi, tenen en compte que Itàlia juga amb una selecció de rugbi, on el 90% dels jugadors són argentins nacionalitzats.
Imagina't.
Sembla que aquí no té problemes,
no, 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 aquí no. No, no. És amb el Lorenzo Brown no va haver-hi problemes quan Espanya Bàsquet va ser campiona a l'Europeu.
Simplement deixa'm explicar una anècdota. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, hi ha una cosa... Itàlia té un dels partits comunistes més poderosos del món amb diferència, fins al punt que els Estats Units i la CIA, etc., s'han de plantejar què fem per evitar que un partit comunista governi en un dels països més importants d'Europa, no? Aquesta era la magnitud del Partit Comunista Italià que tenia al davant aquesta democràcia cristiana, amb les brigades vermelles segrestant, assassinant a polítics com el més rellevant va ser Aldo Moro, que era un líder de la democràcia cristiana, el qual van segrestar i van acabar assassinant. És a dir, estem parlant d'un partit comunista que tenia un suport popular gegantí, i alhora hi havia una violència política d'un cantó i de l'altre també gegantins. Doncs en aquest context, en aquest partit comunista, el Partit Comunista, doncs un dels seus líders més mítics, Palmiro Togliatti, això ho vaig trobar un dia...
És el que disparen quan... és el que està en perill de vida quan li demanen a Bartali que guanyi.
Sí.
Doncs el ciclista que deia el Dani.
Sí, doncs, l'última vegada que vam anar a Turí amb el Toni en una llibreria, vaig trobar una història de la Juve, etc. I hi ha una frase que per mi és mítica, que és Palmiro Togliatti, líder del Partit Comunista Italià, li diu a un altre membre del Politburó, un líder comunista amb un altre, el Togliatti li diu: què va fer ahir la Juve? I es queda mirant en el seu company de partit i li diu: tu pretens fer la revolució sense saber el resultat de la Juve?
Clar, com dient.
O sigui, ho vaig trobar...
T'has de guanyar les masses, no?
Ho vaig fer la foto perquè ho vaig trobar deliciós. És a dir, en contra de el futbol, pa i circ, és l'opi dels pobles, etc. El líder del Partit Comunista Italià diu: perdona, tio.
Allà és on arriba el missatge.
Què ha fet la Juve, o els nostres... l'obrer de la fàbrica, el mecànic, el no sé què, et dirà: aquest polític no viu en el mateix món que jo. M'ha semblat deliciós.
Seria llargar-ho molt, però aquí... hem citat a la Berlusconi com a fenomen modern, però Berlusconi el que fa és donar-li un to més bandarra, més modern, més canalla, a el que han fet sempre els Agnelli, que són la família clau durant dècades. I van ser els primers que coneixen tenir una gran empresa, la Fiat, comprar un club a Juve i ser polítics. Hi ha hagut quatre generacions diferents Agnellis que han estat diputats i que han estat senadors. Per tant, això de tenir un president d'un club de futbol que també és polític, és que no és nou, és que ja passa a la primera elecció en democràcia després de proclamar la república, ja tens dos Agnellis que són escollits.
Aquí
òbviament la democràcia cristiana.
Aquí va passar amb Jesús Gil i Gil.
I amb el Ruiz Mateos.
I amb el Ruiz Mateos. Sí, sí, i amb algun més, no? Bé, en moments...
Gràcia, perdó, Gràcia diu que la Lliga és feixista. Aquí tenim un president de la Lliga, que era de Fuerza Nueva, i que ha dit que vota Vox.
Sí, sí.
Per tant, tampoc estem tan lluny.
No, que no estamos tan mal.
Per cert, Bartali, la història aquesta que salvava jueus, es va saber quan ja feia 5 anys que s'havia mort.
No ho va explicar mai.
Mai.
Ell no ho va explicar mai. I ell l'havia anunciat a Mussolini, per, també perquè era perquè contraposat era, a Coppi, que era l'esbojarrat.
El modern, i Bartali era més...
I ell no ho va explicar mai.
Imagina't
si, anys després de morir no es va saber.
Tu imagina't si Bartali hagués nascut a Ohio. A la pel·lícula de dues hores
que,
amb Tom Hanks fent de...
Hollywood.
El pel·liculot
I una pel·li Itàlia no és molt bona. Jo l'he vist, no és molt bona, però una pel·li. De fet, Bartali Coppi, en aquesta tele dividida, Bartali era el de dretes i Coppi era el de comunista. I amb el temps es va saber que Coppi no era comunista i Bartali no era de dretes. I bàsicament eren dues persones, una més moderna, una més classicona, que van ser enfrontades i el que feien és, en el fons, competir i ajudant-se. He fet la foto més maca entre els dos, que crec que és el resum de la Itàlia bona que ens quedem, és una dels dos pujant al Tourmalet que es passa en el bidó d'aigua.
Que no se sap qui li passa aquí.
Correcte, no sap si en quina direcció anava.
Que bo, que bo. Mira, callar i escoltar en moments com així de ràdio meravellosos. Bon viatge a Itàlia, per cert, la setmana que ve, a Milà, no?
Aquest partit em té...
que ja vull que estic parlar d'Itàlia. Bon viatge a Itàlia. Bé, bon viatge a Mallorca primer i ja parlarem d'Itàlia la setmana vinent.
T'espero, dimarts, eh?
Sí. A més, amb moltes ganes. Perquè jo quan vaig mirar els números i dic, hòstia, el Barça fent el 6 de 6 amb l'Inter està classificat... És que són clau, jo estic amb tu, deixa el clàssic, ja parlarem del clàssic. Avui que hem fet un programa així, que parlem de la societat, de l'esport... Mira, aquest matí he tingut l'ocasió d'anar a un acte al Museu Olímpic de l'Esport Joan Antoni Samaranch, perquè han retrobat 30 anys després, no? Ara el 2022, que és el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, doncs 30 anys després han fet retrobar l'etíop, l'atleta etíop d'Erard Tutulu, que va guanyar els 10.000 metres a l'estadi olímpic Lluís Companys, 10.000 metres femenins, amb la sud-africana Elana Mayer, que va ser plata. Direu, hòstia, aquella prova no me'n recordo, me'n recordo de Fermín Cacho, o de l'or de Guardiola i Kiko aquí al Camp Nou, o de la plata del waterpolo. Doncs aquesta prova dels 10.000 metres femenins és una de les més recordades i va enviar un missatge contra el racisme i contra l'apartheid molt potent, perquè l'etíop, que era negre, d'Erard Tutulu, i la sud-africana, que és blanca, Elana Mayer, es van abraçar, or i plata, i van fer la volta d'honor a l'estadi olímpic Lluís Companys, abraçades les dues amb la bandera de Sud-àfrica i d'Etiopia. I va ser una imatge molt potent. I avui han volgut retrobar-les. I hem anat allà i escoltarem què en pensen, 30 anys després d'aquest moment. Ara ho escoltarem.
I a camps de la Lliga encara no ho han entès, això.
No?
No, això dels blancs i els negres, hi ha gent que encara no ho entès.
Avui mateix li han tirat un plat en el Parc dels Prínceps a Richarlison, quan per celebrar un gol.
M'ho dius de debò?
Sí, avui mateix. El Brasil-Tunísia, al Parc dels Prínceps, Brasil-Tunísia, tu, al Parc dels Prínceps, i han tirat un plàtano mentre Richarlison celebrava un gol. Lamentable. Bé, amics, un plaer, gran tertúlia. De les millors que heu fet aquesta temporada, mira què us dic.
Gràcies, mister.
Una abraçada. Adéu, bona tarda.
Adéu, bona nit.
RAC 1. Sabies que a Barcelona disposem de 25 centres de Blue Space per llogar el teu traster a mida? Just l'espai que necessites, amb totes les comoditats i la màxima seguretat. Truca gratis al 900-250-900 i el primer mes paga només un euro. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Abans d'escoltar aquest reportatge dels 30 anys d'aquesta cursa dels 10.000 metres femenins de Barcelona 92, que també va ser una imatge contra el racisme, tornarem a Braga per tancar amb el Damià López aquest Portugal 0, Espanya 1, que li ha donat l'accés a la final a 4 de la Nations League a la selecció espanyola. Dami, ets per aquí encara, eh?
Sí, i demà farem un Damintage on també parlarem dels Jocs de Barcelona.
Ah!
Però això ja serà demà.
Eh? Bona falqueta, sí. Pots donar alguna pista de quin serà el personatge, el cromo de demà?
Bueno, farem un esport que no hem fet mai, canviarem una miqueta, i parlarem de vela, què et sembla? No t'ho esperaves, això, ara,
hòstia,
eh?
Vela de vela. Vam fer-ho bé, a Barcelona 92, recordo. Sí. M'agrada demà.
Sí, mira, va ser el primer esportista espanyol que es va convertir en doble medallista d'or amb la seva medalla d'or a Barcelona 92. Un cognom, vaja, tu dius, parles de la vela i associes aquest cognom, són sis germans que practiquen la vela i que han estat molt exitosos.
Home, ja sé qui és, ja puc dir-ho, no? Puc dir-ho, Doreste, sí. Doreste,
mític,
no?
Doreste.
Sí, Luis Doreste. Sí, senyor. Doncs vinga, va.
Demà parlem amb ell.
Demà al de Vintage, recordarem aquesta història també relacionada amb Barcelona 92. De la zona mixta, Damià, hem sentit Luis Enrique pràcticament tota la roda de premsa, també la pregunta que li feia relacionada amb els jugadors del Barça. De la zona mixta, alguna cosa?
Mira, t'explico d'entrada que l'equip ja ha marxat. Han marxat 14 jugadors cap a Madrid, val? És a dir, tot l'equip amb Luis Enrique i l'estaf, etc. I 7 jugadors han marxat pel seu compte en un avió privat, en un charter. Són els 6 del Barça i David Raya, que marxarà de Barcelona cap a Anglaterra. Per tant, els 6 jugadors del Barça han marxat en un avió privat aquesta mateixa nit, ja van camí de Barcelona, sense cap mena de problema, inclús Eric García, que avui no s'ha vestit. Aquest és el detall que podem donar.
Demà ja els tindrà Xavi, per tant, perfecte.
I tant, sí, vaja, arribaran avui de matinada. El vol és raonablement curt, en menys de 2 hores ja seran a l'aeroport del Prat, tindran una nit llarga per dormir i demà doncs ja podran estar a disposició de Xavi. A més, avui Eric no ha jugat, Jordi Alba no ha jugat, Busquets ho ha fet 45 minuts, Pedri i Gavi ho han fet mitja horeta, així que, i sense problemes físics, per tant, tot bones notícies en aquest sentit. Mira, poso una sèrie de documents ràpids. Començo per Morata, el golejador, gran triomfador de la nit, que destaca la lluita de l'equip i haver cregut fins al final la victòria.
Me quedo con la actitud de este equipo, hemos peleado hasta el final y mira, un Nico Williams, que era su segundo partido con la selección, ha sido clave con el pase tremendo que le ha puesto Carvajal, creo que ha sido, y la he tenido que empujar, pero hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Sabíamos que cuando tenemos que dar la talla en partidos así, la damos, y sobre todo que había que, si perdíamos o no pasamos a la final a 4, tenía que ser dejándolo todo en el campo, y creo que así ha sido.
Final a 4 a l'Eix, el mes de juny que ve, a Països Baixos, pràcticament ja confirmat, és oficiós, a Amsterdam i a Rotterdam. I bé, i a partir d'ara què? És una pregunta que se li ha fet a Morata, però aplica a tots els futbolistes, però clar, en el cas de Morata, té una significació especial perquè Morata, que va jugar a l'Eurocopa 2016, era molt jove, no va anar a Rússia 2018. El va deixar fora a Lopetegui per decisió tècnica, ell estava bé. Per tant, ara mateix Álvaro Morata està davant la possibilitat d'anar a un primer Mundial, però està com tots. Si em lesiono, què passa, no? Una miqueta cas Araujo. I se li ha preguntat com, de quina manera es planteja i com afronta aquests dos pròxims mesos.
Cuidarse todo lo posible para intentar estar ahí y luego que el míster te meta en la convocatoria y luego disfrutarlo. Al final, hoy antes del partido a Coque y a Pablo les he dicho, llevamos desde que tenemos 12, 13 años, 14, viniendo aquí luchando por un título, por eso era importante para nosotros, quizás para los de la generación de Pablo, Coque, mía, que no hemos ganado nada con la selección, más importante que para los que vienen, que van a tener mucho tiempo, y para los que ya han ganado. Entonces, para mí es muy importante la victoria de hoy y solo pienso ya en Atlético de Madrid, que también quiero hacerlo todo lo mejor posible porque tengo muchas ganas. Y después, pues el futuro, ojalá tuviera una bola de cristal, pero en el pasado pensaba que iba a ir y no fui, así que hasta que no me vea ahí en Qatar, lo único que puedo hacer es trabajar y hacerlo todo lo mejor posible.
Bé, detall que podem explicar a hores d'ara, Aleix, la llista per Qatar es donarà el dia 10 o 11, molt probablement el dia 10. El dia 10 de novembre, la Lliga s'atura el dia 9, és l'últim partit, el Barça juga a Camp 2 a Suna. Quin partit, per cert, l'últim partit en el Sadar abans d'anar al Mundial. Serà un partit controvertit aquest i on es posarà la lupa amb tots els jugadors. Doncs bé, el dia següent, en principi, hi ha la llista. I el dia 14... Això ja ho podem confirmar. El dia 14, dilluns, ja Luis Enrique ja se'ls emportarà concentrats. El dia 17 juguen un amistós a Jordània i d'allà ja volen cap a Qatar. O sigui que faran una primera parada asiàtica a Jordània i després viatjaran cap a Qatar. Però això, dia 10, en principi la llista, dia 14 concentrats a les Roces a Madrid, posteriorment viatge cap a Jordània i el dia 23 el debut. Per tant, aquest és el planning.
Contra Costa Rica, molt bé, perfecte.
Sí, contra els Ticos. I si tenim temps molt ràpid,
sí,
perquè, clar, ja tindrem temps. Ara la selecció espanyola passa a segon terme, després ja vindrà el Mundial, però pel que sabem, i això és informació, a la Federació Espanyola donen bastant per perdut a Luis Enrique. Assumeixen, evidentment, les persones poden canviar de pensament, però assumeixen que marxarà després del Mundial. Però avui ha passat una cosa, que és que Espanya ha allargat la seva participació a la Nations League. Aquesta competició ara a Espanya li durarà fins al juny, no? I podria ser que Luis Enrique volgués continuar, però clar, potser no pesa tant el fet d'allargar una vinculació només per jugar una Final Four. Ja se li comença a preguntar als jugadors. N'han parlat, d'entrada, Unai Simón.
Bueno, yo creo que Luis Enrique, eso es decisión suya. Al final, ¿cómo no voy a estar contento de que esté en esta selección? Al final se ha ganado el respeto de todos los jugadores y bueno, al final, ya te digo, repito, es una decisión suya y yo ahí no pinto nada, como quien dice.
Y lo ha hecho también Rodri, el migcampista del City.
Bueno, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Está claro que eso corresponde al presidente de la federación. Nosotros, mientras sea nuestro míster, contentísimos y a muerte con él. No, creo que no hay duda de ello.
¿Os gustaría?
Doncs...
Però clar, o ho diu abans del Mundial, o si no, haurà de conviure durant tota la competició amb aquest tipus de rumors i de preguntes.
Sí, sí, sí. És molt habitual en Luis Enrique. Ja li agrada també aquest mambo. Ho anirem veient, Damià. Bona informació, aquesta que diu el Dami. Ja com s'està preparant de cara al Mundial la selecció espanyola. Un cop s'acabi la Lliga el 9 de novembre, el dia 10, 11, la convocatòria, 14, concentració, i després el 17, l'amistós a Jordània, i el debut el 23 contra Costa Rica. N'anirem parlant. Damià, ara ens centrarem en la competició de clubs, que ve un mes d'octubre i principi de novembre interessant i molt atractiu.
Sí, per cert, els portuguesos capcots, no s'ha volgut aturar ningú. I sí, estem mentalitzats, cadascú lo nostre. Jo ja estic, ja començo a pensar aviam si el Madrid perd algun dia, perquè de moment és l'únic equip que ho ha guanyat tot. Ja és difícil ja haver d'aguantar els companys de Madrid. I clar, ara el calendari, igual que pel Barça, n'estem parlant molt i és vertiginós i és molt complicat, doncs pel Madrid és més amable. Gairebé no es mouen de la capital d'Espanya.
Sí, sí.
Ara reprenen amb l'Osasuna, després el Shakhtar. Bé, tenen partits per anar agafant aire i recuperar Benzema abans del Clàssic.
N'anirem parlant. Afina el talismà. Una abraçada, Dami. Descansa.
Vinga, bona noite.
Adéu. Bona noite. Vinga, va, ara sí. Reportatge. Barcelona 92. Fa 30 anys. Cursa dels 10.000 metres femenins. Avui s'han retrobat les atletes que van ser or i plata.
Aquest 2022 s'estan commemorant els 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Hi ha moltes imatges d'aquells jocs i molts moments que han passat a la història, però avui se n'ha rememorat un al Museu Olímpic de l'Esport, Joan Antoni Samaranch, que potser molta gent no recorda i que va marcar un abans i un després en l'esport africà i va enviar un missatge universal contra el racisme molt potent. Aquest migdia s'han retrobat a Barcelona, 30 anys després, la campiona olímpica dels 10.000 metres, l'etíop Derar Tutulu, i la subcampiona, la sud-africana Elana Meyer.
Tulu of Ethiopia. First medal for Ethiopia in these games. And then it's gonna be Elana Meyer.
Jo crec que ha estat un acte molt emotiu.
Carlos Martín, narrador d'aquella cursa a Televisió Espanyola.
Perquè aquesta cursa no va ser una cursa molt rica des del punt de vista de l'estadística del resultat, però, com tu dius, va ser molt significativa perquè era el nexe d'unió entre l'Àfrica negra, l'Àfrica blanca, l'Àfrica pobra, l'Àfrica rica, després de l'apartheid. Jo crec que va ser una cursa que no és que passara desapercebuda, però sí que amb el temps ha guanyat molta repercussió i ha significat molt, molt, molt per l'esport, per l'atletisme i per l'esport en general.
Més enllà de l'or i la plata que es van penjar, l'escena que va donar la volta al món i que avui s'ha recreat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc és la volta d'honor que van fer abraçades la sud-africana i l'etíop, tenint en compte el context polític i social d'aquella època.
Derar Tutulu, campiona olímpica.
És molt especial tornar a Barcelona 30 anys després i recordar la història i poder també visitar l'Estadi Olímpic i el Museu Olímpic. Recordo aquella cursa amb l'Elana anant molt ràpid i al final vaig poder atacar i guanyar aquella cursa i ser la primera atleta africana negra en guanyar una medalla d'or olímpica. Després, la volta d'honor amb ella em va ser molt emocionant i ja forma part de la història.
Vosaltres, Bernat, us ho heu de fer.
It's really special to be back here.
Helena Mayer, subcampiona olímpica.
És molt especial ser aquí i rememorar els 30 anys d'aquella cursa. Significa molt més ara que llavors el que vam aconseguir. Hem de recordar que en aquell moment, el 92, Sud-àfrica encara no era un país totalment democràtic, però quan vam tornar després dels Jocs, la rebuda que vam tenir els atletes sud-africans va ser increïble i ja era una mostra de la unió que hi havia al país i que jo no em podia ni arribar a imaginar.
In a way that, you know, like I did not expect.
Tulu, el 92, era pràcticament imbatible. I Tulu era la gran favorita, va esperar fins als 400 metres últimes, fins a l'última volta, i allí va fer un sprint i va guanyar amb facilitat. El que no esperava ningú és que va esperar a la seva rival, a Helena Mayer, i es van fer una abraçada molt emotiva. Fou un moment màgic.
Sud-àfrica portava 3 dècades sense competir en uns jocs, castigada per l'apartheid, i va tornar a Barcelona 92 en un dels grans focus d'atenció. Nelson Mandela, l'home que va canviar la història, portava un any i mig fora de la presó després de 27 anys i ja s'intuïa que acabaria sent el president del país sud-africà. Amb imatges com la de Tulu i Mayer, Mandela es va donar a Barcelona que l'esport seria una força de gran ajuda per recompondre la seva pàtria i ho va constatar el 1995 amb el Mundial de Rugby, que va guanyar precisament Sud-àfrica. Aquesta carrera dels 10.000 metres a Montjuïc va ser una gran empenta per Mandela per portar a terme aquesta idea. En parla Helena Meyer.
I met him 3 times.
El vaig veure 3 vegades i vaig tenir l'ocasió de compartir un dinar amb ell. Era una persona excel·lent, un gran líder i m'hauria agradat que hagués estat en el poder uns altres 20 anys. Va ser un autèntic privilegi i un honor tenir-lo liderant Sud-àfrica en un moment de canvi i introduint-lo en una nova era.
Him leading South Africa into, you know, into a new era.
Una altra història que ens va deixar Barcelona 92. 30 anys després s'han retrobat i continuen tenint relació perquè Tulu és la presidenta de la Federació d'Atletisme d'Etiòpia i Mayer organitza curses a Sud-àfrica.
És molt emocionant retrobar-nos. L'Helena ha estat una gran amiga i hem corregut moltes vegades i ens hem trobat en molts actes relacionats amb l'atletisme. I ara estem planejant anar a la Marató de Sud-àfrica perquè l'Helena forma part de l'organització i ens fa molta il·lusió ser allà i compartir juntes aquesta experiència.
Bona història, aquesta que avui hem pogut compartir al Museu Olímpic de l'Esport Joan Antoni Samaranc a la muntanya màgica de Montjuïc. 8 i la 1 de la matinada. Abans del back-to-back amb el Pedrol, una mica de bàsquet perquè demà arrenca la Lliga CB amb 4 equips catalans a la competició, el Barça, la Penya, el Manresa i el nouvingut Girona, que precisament, Oriol Jové, bona nit.
Bona nit.
És l'equip que debuta demà. Primer partit, partit inaugural d'aquesta Lliga, i ho fa contra el Real Madrid a Fontejau.
Sí, l'equip de Xus Mateo, que fa poc més de 48 hores guanyava la Supercopa CB a Sevilla contra el Barça. Aquest matí hem pogut escoltar Aito García Arneses, el tècnic gironí, que ha reconegut que començar contra el Madrid no és l'escenari somiat, però que no descarta ni molt menys dona la sorpresa.
No siempre los favoritos ganan, ni que sea el Madrid ni que seamos nosotros. Quiere decir que a veces que podremos ser quizá favoritos, pues es posible que perdamos también. Entonces cuenta que hay que ir con la máxima ambición, pero al mismo tiempo el máximo respeto.
Un Aito que als 75 anys ha dirigit més de 1.000 partits a l'ACB en 5 equips diferents, entre ells el Barça i la Penya, i que a partir de demà doncs, en continuarà sumant amb el bàsquet Girona. És el retorn del bàsquet d'elit a Girona 14 anys després del descens i de la posterior desaparició de la Casballo.
I serà Marc Gasol sobre la pista.
Sí, després que ahir l'assemblea canviés de parell permetés que Gasol pugui compaginar el càrrec de president del club amb el de jugador. Un Gasol ara amb 37 anys que va explotar la Casballo precisament abans de marxar a l'NBA i va fundar l'actual Bàsquet Girona ara fa 8 anys i l'ha aconseguit doncs, portar fins la màxima categoria. Aito ha demanat paciència en el retorn per si les coses no comencen de la millor manera, tenint en compte que els 3 primers partits són contra Madrid, Tenerife i Obradoiro.
Yo creo que la gente debe ser consciente de que después de 14 años sin estar en la CB y con la mayoría de los jugadores que no han jugado nunca a este nivel de competición, estoy convencido que eso lo van a aceptar bien y van a estar al lado del equipo en cualquier circunstancia, siempre y cuando pues, el equipo esté luchando al máximo.
Aitó podrà comptar amb Gasol i també amb l'ala pivot serbi Aleksandar Bursač, que ha signat un contracte temporal avui mateix amb el club després de fer la pretemporada amb l'equip. Té 27 anys, ha jugat les dues últimes temporades al Zadar croat i estarà a disposició ja per debutar aquest mateix dimecres. En canvi, no hi serà Jaume Sorolla, que no ha fet net encara de la lesió, i veurem si ho fa l'argentí Garino, que és dubte, al costat del Real Madrid. Xus Mateo no podrà comptar amb Adam Hanga, que arrossega una lesió a la cama esquerra.
Demà, a les 9, a Fontejau, aquest Girona, bàsquet Girona-Real Madrid, amb el Marc Mundet des de Fontejau en directe, n'estarem molt pendents al tram inicial del Tu Dirà. Recordem que el Manresa debuta dijous i que per divendres quedaran el Barça, que debuta a la pista del Gran Canària, i la penya que rep el Bilbao bàsquet. El Manresa dijous contra el Tenerife a casa. Així comença aquesta Lliga CB. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, una abraçada.
Back-to-back.
Avui tornem a tenir back-to-back, territori de l'esport nord-americà, el Tu Diràs, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Molt bé, com sempre, cada dos dimarts intentem saber les notícies més destacades dels esports americans que més ens agraden, l'NBA, l'NFL, l'NHL i també la MLB de beisbol. Hi ha alguna història curiosa. Què ens portes avui, per exemple? Fa tres setmanes ens vas parlar d'una història relacionada amb el capità dels antics Barcelona Dragons, Eric Napolski, una història negra, fosca...
Sí, absolutament.
Duríssima.
Absolutament.
Avui portes alguna cosa semblant, no? Tancarem aquest cercle de novel·la policíaca amb un altre cas, el de Lawrence Phillips, que ens han fet saber i ens han recordat alguns oients.
Sí.
I has estat gratant i buscant informació.
Sí.
I parlarem d'aquesta estrella també dels Dragons de finals dels 90, com ho era Napolski.
Sí.
Ens parlaràs de Lawrence Phillips. De què va aquesta història negra?
Doncs mira, avui et diré que tancarem aquest serial de podcast de crim i d'esport. Ho farem amb aquesta història del Lawrence Phillips. És una història d'un personatge que té en el seu currículum, o tenia en el seu currículum, ara explicarem per què, un reguitzell infinit de casos de maltractament, de casos d'atropellament, fins i tot de nanos. És un home que se li va girar, se li va creuar tots els cables, i que això, evidentment, li va troncar una carrera esportiva que prometia molt i que era un tio que havia de fer molt i molt bé en el futbol americà, però que aquestes històries el van acabar retirant d'aquesta carrera esportiva i portant-lo a la mort, que és el que ara explicarem. Va, comencem aquest segon capítol de la novel·la policia que, com tu deies, amb aquesta història del Lawrence Phillips. Però anem a pams. Qui és Lawrence Phillips? Doncs és un exjugador de futbol americà que es va suïcidar el 2016 en una presó de Califòrnia, on complia una pena de més de 30 anys a causa de múltiples delictes, molts d'ells relacionats amb la violència domèstica. I per què m'expliques això? Em pots preguntar? Doncs perquè és un tio que va jugar als Barcelona Dragons l'any 1999, per tant, és un jugador, un running back, que viu aquí a Catalunya i que, de fet, aprofita aquesta temporada dels Dragons per rellançar la seva carrera a la NFL. Parlem d'una carrera professional que va començar el 96 al St. Louis Rams, els actuals Los Angeles Rams, i que continua de manera efímera als Miami Dolphins, però que de seguida, com dèiem a l'inici, s'espatlla per culpa d'episodis de violència un rere l'altre en locals nocturns i també d'altres agressions a exparelles, entre altres.
Però llavors, pel que veig, recurrents, no?, aquests episodis. Vull dir que van marcar la seva trajectòria esportiva ja des de l'inici, molt abans d'arribar als Dragons.
Sí. Pensa que tot això ja ve des de la seva infància. Phillips és un nano que creix sense pare, els abandona el pare, en un entorn en què la violència estava a l'ordre del dia i en què ell mateix és objecte d'agressions per part de la parella de la seva mare. Això fa que acabi en una casa d'acollida, però el seu potencial esportiu li acaba obrint les portes a la Universitat de Nebraska, una de les millors del país en aquella època. Deixa'm dir-te, com a context, perquè ho tinguem tots, que a Phillips li fan, malgrat tot això, unes proves i conclouen que és un nano superdotat. Per tant, a Nebraska agrada molt aquest perfil. Allà, però, ja es fa un nom ràpidament protagonitzant escenes de maltractament molt violentes. N'hi ha una d'especialment coneguda en què agafa, en aquest cas, un atac de banyes i arrossega la seva parella pels cabells fent-la baixar d'un tercer pis a una planta baixa. A més, ho fa absolutament begut, un problema extra que Phillips va acabar desenvolupant. Recordem, aquest jugador va acabar jugant als Barcelona Dragons. Però el cas és que la seva qualitat sobre el terreny de joc fa que se li perdoni tot i això li permet entrar al draft, malgrat tot, i que els Rams el seleccionin a la posició número 6, que és molt, molt amunt d'aquest draft.
Com deies, però els Rams se'l carreguen, no?, per totes aquestes conductes, també els Miami Dolphins. Llavors, l'NFL li dona esquena i és quan suposo que aterra els Dragons.
Sí, i de fet allà, com es diu vulgarment, ho peta. És l'MVP d'aquella temporada a Europa, cosa que fa que els 49ers es tornin a fixar en ell i que Phillips torni a l'NFL un any més tard, però San Francisco tampoc triomfa i un error, en aquest cas paradoxalment esportiu, el condemna per sempre, concretament una jugada en què ell falla i com a conseqüència Steve Young, mític quarterback dels Niners, acaba amb una lesió que l'obliga a retirar-se. I aquí, Aleix, és quan la seva vida se li acaba de girar completament.
Què
prova
passa?
Sobre el Canadà.
Veure, què passa?
Doncs que mira, prova sobre el Canadà després dels Dragons i quan prova sobre el Canadà ja no és res el mateix, és a dir, ha acabat amb els Dragons, ha acabat amb l'NFL i allà es tronca definitivament la seva vida. Comença a encadenar delicte rere delicte, dues agressions amb estrangulament a dues exparelles, un robatori amb arma de foc i un atropellament a dos nanos, a dos adolescents, perquè creia que li havien pres calés durant un partit de carrer de futbol americà. Tot això el porta a la presó el 2008 i d'allà ja no en va sortir. El 2016 se suïcida a la presó, tot i que hi ha versions que defensen que el van matar, alhora que també se l'investigava per l'assassinat del seu company de cel·la, un altre jugador de l'NFL. Ara riem, però va ser esperpèntic, sigui com sigui, apareix mort, Phillips, penjat amb un cartell on hi posa "no em ressusciteu" i amb la foto d'un altre nano a qui mai s'ha acabat identificant.
Sí, com t'agraden aquestes cròniques de crims d'NFL i dels Barcelona Dragons.
Però val a dir que aquesta és proposada pels oients del Back-to-Back, que van dir, hòstia, la Posky ens agrada molt i tal. Rebusca aquesta, que encara és més impactant, i efectivament és molt impactant.
Aquesta és la història de Lawrence Phillips, l'MVP de la Lliga Europea de l'any 1999, de retruc estrella d'aquells Dragons, dels Barcelona Dragons, que van arribar a la final, tot i que la van perdre, amb lesió del mateix Phillips en el primer quart d'aquella final de la Lliga Europea. És correcte, no?
Sí, és totalment correcte. De fet, si els Dragons haguessin guanyat aquella final, tindríem Naposky aixecant el primer títol i Phillips sent l'estrella del segon. Recordem Naposky, per qui no va escoltar el back-to-back, doncs és una persona que està, un exjugador que està condemnat a cadena perpètua per l'assassinat, pel presumpte assassinat d'una multimilionari. Doncs bé, el back-to-back hem parlat amb Marcos Girles, qui durant l'època de Phillips als Dragons era membre de l'staff, de l'equip català. És molt interessant sentir-lo perquè diu que a Catalunya, després de tot el que hem escoltat de la història de Phillips, el jugador es va comportar com una persona totalmente diferente. Escuchemos.
Tuvimos training camp en Orlando y allí sí se mostraba como Lawrence Phillips, un poco jugador, como determinante, dominante, persona dominante. En cambio, llegar aquí a Sitges, se entregó al trabajo, no salía. Era de los pocos jugadores que no festejaba nada después de una victoria por la noche. Simplemente estaba aquí para una entrevista de trabajo. Era su hueso, lo que hemos dicho, su ética de trabajo era encomiable.
Doncs, sorprenents aquestes declaracions tenint en compte que ell tenia problemes amb l'alcohol, almenys això es deia als Estats Units. I recordes que abans et deia que Phillips es va lesionar a la final de la Lliga? Doncs bé, això va fer que els Dragons perdessin el títol, que diries, home, a veure la reacció que tindria aquest jugador al lesionar-se i el no poder guanyar aquest títol a Europa, que li hauria obert les portes novament a l'NFL. Doncs diu Girles que la reacció de Lawrence Phillips va ser totalmente inimaginable amb la gent que es va desplaçar fins a Düsseldorf. Escoltem.
Siempre estuvo agradecido y me acuerdo la última noche como anécdota que estuvimos en Sitges después de haber acabado la temporada y haber perdido la World Bowl en Düsseldorf, creo que fue, contra Frankfurt. Me acuerdo que compró, no sé si fueron 100 rosas y las fue entregando a todas las personas que se encontraba por la calle para agradecer un poco ese blast, ese tiempo que creo que fue de los mejores que tuve en su vida aquí con nosotros.
Vintage de crims dels Barcelona Dragons en les últimes accions del Back to Back. Està bé recordar aquestes coses perquè no tornin a passar.
Ah, exacte, no faltaria més.
Sacar els Dragons estan bé, han arribat a les semis. Van guanyar els Vienna Vikings.
La Lliga.
Van eliminar els Dragons a les semis i van guanyar la final.
Exacte, i per cert, tenim notícia d'aquesta mateixa tarda, que és que Andrew Weidinger, que era l'entrenador dels Barcelona Dragons, ara és coordinador ofensiu dels Rheinfire de Düsseldorf. Per tant, doncs, moviments ja mercat o també a la Lliga de Futbol Americà Europea.
Molt bé, una vegada explicat tot això, avui també hem de parlar d'un parell de punts, tant de bàsquet com de beisbol, com d'hoquei gel. Però
sí,
on comencem?
Ho fem ràpid. Mira, comencem per l'NBA. Divendres comença la pretemporada amb un partit al Japó entre els vigents campions, els Warriors i els Washington Wizards. Després repassarem hores. I ahir vam tenir Media Day. Del més destacat del dia d'ahir, les declaracions de Giannis Antetokounmpo, que no han agradat massa als Estats Units. Atenció, perquè després de jugar a l'Eurobàsquet ha admès el grec que el bàsquet europeu és molt més dur que el de l'NBA.
The game in Europe is way harder than the game in the NBA.
El joc a Europa és molt més dur que a la NBA, i no vull que ningú s'ho prengui malament. Hi ha molt més talent a la NBA, òbviament, però el bàsquet europeu és més intens. La gent et defensa tota pista, individual, també et fan dos contra uns i te'ls aguanten fins als últims 5 segons. Després t'ho canvien a defenses zonals, simplement són més físics.
Lanes to drive, like it's just the more physical.
Té raó. Ja està, qui s'emprenyi qui vulgui, que té raó. Vull dir, la NBA no es defensa, allò de defense que canten és una bacalà. Perquè després no fan res els jugadors.
Sí, sí, és
per
allò
això
que...
ha, per això hi ha jugades tan espectaculars. Hi ha moments del partit que diu, va, és igual, anem a atacar. No passa res,
sí,
és
sí.
Així? No passa res. Ells juguen més partits, 82 de Lliga regular, més play-off.
No, és que és una barbaritat. Sí, de fet, els que hi entenen diuen que és veritat que això de que es diu que els de la temporada regular no els hem de veure perquè són més avorrits que els dels play-offs, que no és cert, però vaja, és una opinió doncs molt estesa aquesta, que clar, jugar 82 partits, doncs evidentment la intensitat és molt menor, però és que el cas és que Nikola Jokic, MVP d'aquesta NBA, s'hi ha afegit, diu que està d'acord amb Anteto, per tant, això són els dos últims MVPs de l'NBA, dos europeus dient que el bàsquet de casa nostra és molt més dur que el nord-americà. Veurem com són les reaccions. Per cert, dues qüestions més. Si no heu vist el look de Jimmy Butler, feu el favor de buscar-ho, una espècie de rastes que ha despertat tot tipus de comentaris. I la segona qüestió que et volia comentar, han suspès una temporada l'entrenador del Celtics, Ime Udoka, per embolicar-se amb una treballadora del personal de l'equip de Boston, estem parlant. Recordem que Udoka és subcampió amb els Celtics i com a anècdota és aquell home que li va trencar el nas accidentalment
sí, ho
a Jordi Grimau quan els dos jugaven a l'UCAM Murcia.
Va explicar-ho aquí, el mateix Grimau, el back-to-back.
Exacte. El cas és que, per cert, això ho vaig buscar i és una mica premsa del cor, la parella d'Udoka es diu Nia Long, que feia de Lisa, el príncipe de Bel Air. Lisa era aquella parella de Will Smith, doncs és la dona, la parella d'Ime Udoka, i que ara doncs, es veu que hi ha crisi en aquesta parella.
Crònica negra i sí. Cuore al sí. Back-to-back, eh? Correcte. Estàs on fire, Pedro.
Sí, i un dia parlarem de Tom Brady i Giselle Bündchen, que també estan a punt de separar-se.
Abans de la notícia curiosa del Top 5, alguna cosa més?
Sí, que el batejador del San Luis Cardinals, amb nom català, també ho dèiem en l'últim Back-to-back, Albert Pujols, Pujols, com li diuen allà, ja ha arribat als 700 home runs abans d'acabar la temporada regular, ho comentàvem, com dèiem, la setmana passada, i en hoquei gel el Barça ha jugat aquest cap de setmana la primera fase de la Continental Cup, la competició europea que juga com a campió de Lliga Espanyola. Van jugar 3 partits a Istanbul, però van perdre els 3 i, per tant, diuen adéu a la competició.
La notícia freak.
Què ens portes avui, Pedrol?
Doncs mira, saps el Madden? El Madden és el FIFA de futbol americà, diguéssim, perquè ens entenguem. Ha inclòs una nova figura en el seu videojoc que es diu Get Back Coach. Què és això? Doncs és un tio que la seva feina és que l'entrenador principal no entri al camp mentre dirigeix el partit i, sobretot, quan es queixa i no domina on està, que no traspassi, diguéssim, la línia. Ja fa uns anys que això existeix a l'NFL, una persona que agafa directament de la cintura el primer entrenador i l'empenta enrere cada vegada que aquest entra dins del camp. És com si ara Òscar Hernández es dediqués a empentar Xavi cada vegada que aquest fa un peu dins del camp.
Carles Naval, el delegat, ho acostuma a fer, també. La majoria de delegats és com, escolta, vigila.
Exacte,
que el quart àrbitre l'està veient, vigila.
Doncs mira,
no surtis de l'àrea tècnica. Doncs això ho han creat al FIFA,
exacte,
de forma virtual.
Exacte, el FIFA, que és el Madden, perquè clar, és una figura tan extensa ja a l'NFL que ho han creat al FIFA. El Madden s'ha actualitzat i ara també inclourà aquesta figura un intent de fer tan realista com es pugui el videojoc, tenint en compte la vida real, l'esport real.
Se'ns està menjant.
La
intel·ligència artificial se'ns està menjant.
Clar, però pensa que són tios que estan amb intensitat flexionats mirant el primer entrenador que no entri al camp i aleshores la seva feina és doncs, agafar-los directament de la cintura i tirar-los cap enrere.
Endavant,
sí,
que no falti de res.
Exacte.
Abans de tancar el back-to-back, el Top 5. A
al top 5 de la setmana.
Va, comencem per l'NBA. Ja comença la pretemporada a la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Ho fa amb uns Golden State Warriors, els vigents campions, contra els Washington Wizards. El partit és al Japó. És al migdia, a les 12. El fan pel League Pass de l'NBA. Per cert, teniu aquest servei per uns 15 euros al mes. De moment, aquest partit, però no el fan per Movistar ni han obert aquí a l'estat espanyol.
Número 4.
Baseball, divendres, 4 de la tarda, hora catalana, en diferit. Cleveland Guardians, Tampa Bay Rays a Movistar. Dos equips que estaran a la posttemporada, que ja tenim aquí. Comença en una setmana i mitja, per tant, cal escalfar motors.
Número 3.
I passem ja al futbol americà. Quarta jornada, comença la matinada del dijous al divendres, en quart de 3, amb un Cincinnati Bengals, Miami Dolphins. Invictes Miami Dolphins a Movistar Deportes.
Número 2.
Més futbol americà, matinada del diumenge al dilluns a les 2:20, també a Movistar Deportes. Partides en majúscules. Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs. És per mi el millor de la jornada, vol dir un Tom Brady contra Patrick Mahomes.
Número 1.
I el Monday Night, a un quart de 3 de la matinada, els 49ers reben els vigents campions, els Los Angeles Rams a Movistar, i amb els Niners intentant aixecar el vol amb un Jimmy Garoppolo. Aleix, deixa'm dir-te, els Niners són el meu equip, que continuem tenint un quarterback que no està a l'altura de la franquícia. Se'ns va lesionar Trey Lance i té pinta que aquest any, doncs, serà un altre any d'impàs.
De mastegar sorra pels Niners?
De mastegar sorra, tu ho has dit.
Favorits, sí, sí. Què? Els Rams un altre cop?
Bueno, els Rams, sobretot els Bills, els Kansas City Chiefs, els Packers, a veure què poden fer.
Tampa, però, vaja, Tampa del nostre amic, què?
Els Tampa Bay Buccaneers, jo penso que aquest any no estaran
poca
entre...
Cosa,
poca, no poca cosa, estaran lluitant al playoff de ben segur, però no crec que arribin al playoff. Per mi que ho facin, seria la típica pel·lícula nord-americana que Tom Brady, ara sí creiem que en el seu últim any guanya el títol, però vaja, Tom Brady, com et deia, té altres problemes ara mateix.
Ja, ja, és veritat.
Sí, sí, sí.
Que no
sí.
Se separi, pobre.
Exacte.
Molt bé, Pedrol, va, fantàstic, gràcies. Fins aviat.
Adéu, que vagi bé.